Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els pressupostos de la Generalitat ja han entrat al Parlament perquè comenci el tràmit per aprovar-los. El president Pere Aragonès ha demanat als comuns que no condicionin el seu suport a l'aturada del projecte Hard Rock. El rebut de l'aigua s'encarirà l'any que ve si tiren endavant els comptes. La llei d'acompanyament dels pressupostos preveu increments d'entre 1 i més de 4 euros al mes en el cànon de l'aigua per als consumidors domèstics, segons la que gastin. A partir de l'11 de març es baixarà la pressió de l'aigua a les aixetes dels 7 municipis de l'àrea metropolitana que més gasten. L'organisme també enviarà cartes a 24.000 particulars i 250 grans consumidors per reclamar-los que facin un ús responsable de l'aigua. L'exministre José Luis Ábalos avança al matí de Catalunya Ràdio que no entorpirà la feina dels socialistes al Congrés i que votarà el mateix que el seu antic grup. El PP ha acusat Pedro Sánchez d'haver volgut amagar durant 3 anys la trama de suposada corrupció que ha esquitxat Ábalos i el president del govern espanyol ha respost que en aquest cas ha actuat de forma transparent a diferència del PP amb la corrupció. Els pagesos mantenen bloquejades la P7 i la Nacional 2 a l'Alt Empordà i la 2 i la P2 a Lleida perquè ahir no van arribar cap acord concret amb la Generalitat. Han decidit allargar els talls de trànsit fins demà i en el cas de la P7 els pagesos diuen que la bloquejaran fins que el rebi el conseller Mascort. Els funerals per Alexei Navalny, el líder opositor rus mort fa 12 dies en una presó, seran divendres al migdia a Moscou, segons el seu entorn, que denuncia els entrebancs de les autoritats per enterrar-lo. Vladimir Putin, que demà fa el discurs sobre l'estat de la nació, encara no n'ha parlat. La Comissió Europea vol gastar els actius congelats per les sancions de Rússia en ajuda militar per a Ucraïna. Aprofitant el context bèl·lic, Brussel·les posa sobre la taula la primera estratègia comunitària de defensa en què es pretén fer compres conjuntes d'armament, com va passar amb les vacunes Covid o el gas natural. L'Hospital Clínic de Barcelona engega un nou assaig CAR-T per leucèmies i linfomes únic al món. Es tracta d'un tractament amb cèl·lules modificades genèticament amb molts pocs efectes secundaris i amb resultats molt bons en la majoria de pacients. I un de cada 4 espectadors de cinema no ha tornat encara a les sales després de la pandèmia. Malgrat tot, el Gremi de Cinemes de Catalunya es mira les xifres amb optimisme perquè l'assistència creix progressivament. Els esports.
La capitana del Barça, Alexia Putellas, que no ha jugat cap partit des que es va lesionar el novembre passat, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de futbol per jugar aquest vespre a Sevilla, la final Espanya-França de la Lliga de les Nacions. El Barça ha ingressat fins ara 30 milions d'euros menys dels previstos per la venda d'entrades a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. D'altra banda, el club negocia amb el migcampista Fermín López l'ampliació del seu contracte per una temporada més. I en bàsquet, l'Uni Girona anuncia el fitxatge de l'ala australiana Lauren Nicholson i el finlandès Elias Valtonen rescindeix contracte amb el Baxi Manresa.
I el temps tarda amb sol a Ponent i al sud, molt variable a la resta, sense precipitacions. Tindrem ventades fortes al Pirineu, al Prepirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre. Les màximes es mantindran com les d'ahir, les més altes prop dels 20 graus, i en general però se situaran entre els 13 i els 18 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia pendents dels detalls dels números del govern, uns pressupostos que ja han entrat al Parlament, encara que no tenen garantits els vots necessaris per tirar endavant. La sanitat, l'educació i els drets socials concentren el gruix de l'augment de la despesa i també hem pogut saber que si tira endavant la llei d'acompanyament, el 2025 s'apujarà el rebut de l'aigua. Ahir ja us explicàvem l'acord entre el govern i el PSC, avui el president Pere Aragonès ha demanat als comuns que també li donin suport i que no el condicionin a l'aturada del projecte del Hard Rock. Mentrestant, els pagesos mantenen les mobilitzacions, els tractors encara bloquegen la P7 i la Nacional 2 a l'Alt Empordà i la 2 i la P2 a Lleida. Ho allargaran fins que, en el cas de la P7, el rebi el conseller Mascort. Els Mossos, que estan en contacte amb pagesos de tots els punts, no intervindran per fer-los fora, mentre, diuen, hi hagi vies alternatives a les carreteres que bloquegen. Després de tot el mes de febrer, ja amb situació d'emergència per sequera i davant la realitat que no tothom compleix les restriccions, s'acceleren les decisions. D'una banda, doncs, hem sabut que l'11 de març es reduirà la pressió de la xarxa d'aigua a 7 municipis de l'àrea metropolitana, són pràcticament del Baix Llobregat Nord, que són els que gasten més aigua. I, a més, s'ha decidit de l'altra enviar cartes a 24.000 particulars que gasten massa i a 250 grans consumidors que són indústries i grans superfícies. També durant el programa us explicarem la denúncia que han fet els veïns de Nou Barris a Barcelona sobre l'existència de 7 abocadors il·legals just al límit del parc de Collserola. No és una cosa nova, fa anys que hi són, però ara les entitats ja n'estan fartes i reclamen una neteja de la zona, especialment les que són els barris de Roquetes i Canyelles. I passarem per la llibreria Les Voltes, situada al costat de l'Ajuntament de Girona, on avui fan festa grossa. Celebren els 60 anys de vida i de lluita per la promoció de la llengua catalana. I han organitzat un acte aquest vespre on seran presents alguns dels presidents de la Generalitat. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Àngels López, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els pressupostos han començat ja el camí parlamentari sense, això sí, els suports garantits perquè els comuns, de moment, no han dit que sí. Els ha portat la consellera Natàlia Mas en una tauleta i els ha entregat a la presidenta de la cambra, Anna R. Són uns comptes que incrementen la despesa en 2.400 milions d'euros i prioritzen especialment sanitat, educació i drets socials. Anem al Parlament. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. El pressupost d'educació és el que creix més, prop de 700 milions, un 10%, i després el de salut, amb 640 milions més i una partida total de 12.800 milions d'euros. En conjunt, la despesa social, que inclou també habitatge i drets socials, suposa més del 72% del pressupost, unes dècimes menys, això sí, que els comptes de l'any passat. I una altra despesa que creix és el pagament dels interessos pel deute arran de l'increment dels tipus d'interès, i s'acosta als 1.400 milions. Els ingressos creixen un 12%, sobretot per l'augment de l'import procedent del model de finançament, i també millora la recaptació d'impostos propis, com ara la taxa turística. Segons la consellera Natàlia Mas, són uns comptes que superen els 43.600 milions que responen a les necessitats del país.
Uns comptes que són expansius, que són ambiciosos i que són al mateix temps responsables. Aquest increment net de 2.400 milions d'euros anual són uns recursos que directament doncs van enfortir polítiques.
Pilar, i aquests números en quin context econòmic?
Doncs en un escenari d'alentiment de l'activitat econòmica, perquè es preveu un creixement del PIB de l'1,8%, més moderat que el del 2023, amb una frenada també de les exportacions i una taxa d'atur que es mantindrà per sobre del 9%, tot i que es preveu que es crearan 39.000 llocs de treball.
Doncs et deixem, Pilar, que ara encara en donarà més detalls. Fins després, bon dia.
Fins ara.
Hem conegut també que l'any que ve s'apujarà el rebut de l'aigua si tira endavant la llei d'acompanyament dels pressupostos. És un text que recull canvis en el cànon de l'aigua, un tribut que grava el consum amb finalitats ecològiques i que s'inclou en la factura del subministrament. Aquesta part del rebut s'encariria entre un 20 i un 40%. En el cas del consum domèstic, els habitatges amb menys consum podrien pagar un euro mensual més i els que gasten més aigua doncs notarien increments de fins a més de 4 euros cada mes. També pagarien més cara als habitatges buits. Tot això pel que fa al concepte del cànon al marge també dels increments que pugui tenir el cost de l'aigua consumida. Doncs mentre aquests pressupostos han començat ja la tramitació al Parlament, el govern redobla la pressió als comuns perquè no bloquegin els comptes. El president Pere Aragonès ha fet bandera que són els pressupostos més alts de la història per intentar persuadir el grup de Jéssica Albiach, que és clau perquè els números tirin endavant després de l'acord, jo ho explicàvem, tancat amb el PSC. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Els comuns segueixen enrocats que no donaran suport als pressupostos si el govern no enterra el complex recreatiu del Hard Rock. Volen un compromís públic del president Aragonès que aquest projecte no tirarà endavant. Si no hi ha aquest compromís, aquest cop el grup que lidera Jéssica Albiach està disposat a presentar una esmena si cal a la totalitat als pressupostos i deixar caure els comptes. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Aragonès ha intentat atreure els comuns recordant que els pressupostos no inclouen cap partida pel Hard Rock.
El pressupost de 2024 no posa ni un euro relatiu al projecte de Hard Rock. El que sí que incorpora acords, mesures i recursos és per la sanitat pública del país, per seguir reduint les llistes d'espera, per millorar l'accés a l'habitatge i déu-n'hi-do els que incorpora, o per millorar en l'àmbit educatiu.
El govern i els comuns es tornaran a reunir aquesta tarda per continuar negociant amb l'escull del Hard Rock sobre la taula. Ara, però, el rellotge ja ha començat a córrer i tenen només 15 dies per decidir si s'oposen a la primera votació dels pressupostos al Parlament. Amb la incertesa de si els comuns hi acabaran donant suport, el president Aragonès també ha apel·lat a la responsabilitat de Junts, tot i que el seu suport a hores d'ara sembla força improbable.
Faig una crida a tots els grups parlamentaris que d'una manera o altra han participat en els darrers anys en l'aprovació de pressupostos, perquè donguin també suport en aquest projecte. Ningú que tingui voluntat real d'avançar es pot oposar a un pressupost que posa tots els recursos del país a millorar la vida de la ciutadania.
Entre demà i dimarts, tots els consellers del govern compareixeran al Parlament per explicar els pressupostos del seu departament. El 13 i 14 de març es farà el primer debat dels comptes en ple i la votació final està prevista per la setmana del 8 d'abril.
Gràcies, Marta Corbalán. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El Camp Català manté el pols amb l'administració i continua tallant les principals artèries viàries del país, amb la P7 com a punt destacat i també la principal connexió terrestre entre Espanya i França. Ahir els agricultors van quedar descontents amb la reunió amb el Departament d'Agricultura i per això mantenen el bloqueig a l'espera que s'atenguin les seves peticions relacionades, com hem explicat moltes vegades, amb les importacions, la burocràcia o la gestió justament de l'aigua. Els Mossos d'Esquadra, que estan en contacte amb pagesos de tots els punts tallats, no intervindran per fer-los fora mentre hi hagi vies alternatives que bloquegen a les vies que bloquegen. Un òrgan de coordinació policial avalua la situació cada moment i per ara no hi ha una data límit per posar fi a les protestes. Doncs bé, Catalunya Informació ha pogut parlar amb Ramon Ibáñez, que és un dels pagesos que van ser ahir a la reunió amb el Departament d'Acció Climàtica i que és un dels portaveus de Revolta Pagesa a Lleida.
Només arribar allí vam dir que faltava una cadira. Allí faltava el senyor conseller i la gent que havia allí no poden decidir coses que, si és ell, doncs potser que s'ha marxat amb algun acord ja firmat, perquè no tenen, només tenen veu, no tenen vot. Ahir els vam exigir, amb l'ajut dels cultius extensius per la sequera, que traguessin les obligacions, sobretot la de conservar 5 anys la terra i que traguessin l'obligació de 5 anys d'agroseguro. Perquè això què és? Una màfia o què? El mal és això, que ells volen moltes reunions. Nosaltres el que volem és solucions ja, perquè és que estem morts, no podem aguantar més. No necessitem una taula de treball, el que volem és una solució ja. Jo crec que fan veure que ens escolten i quan marxen d'allí fan el que volen. No veiem clar, el que no podem tornar a fer és com quan vam anar a Barcelona d'imprevist. Hem de tindre molt clares les coses i els moviments. Hem d'anar sobre segur, perquè la gent si no se'ns esgotarà. I amb actes més contundents hi ha llocs on poden fer molt mal.
Doncs anem ara mateix als principals punts. A les comarques de Girona, els pagesos mantenen tallada, com us deia, la P7 i la Nacional 2 entre Girona i Figueres, i també la frontera del Coll d'Ares, al Ripollès. En l'acció, que van començar dilluns a la mitjanit a Pontós, a l'Alt Empordà, aquest migdia han rebut el suport d'una vintena de companys de la Confederació Pagesa de la Catalunya Nord i d'Occitània. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Josep Lluís Blázquez i la Núria Pereira. Bon dia, Núria.
Bon dia, Marta. Doncs sí, aquí l'objectiu de la trobada amb els pagesos de la Catalunya Nord és mostrar que hi ha coordinació i cooperació per afrontar els reptes que venen. Ens ho explica el pagès de la Confederació Pagesa, Eloi Grau.
N'hi ha prou d'aquest sistema de competició internacional basat en el lliure comerç, perquè que és desleial i que no es pot continuar així. Som aquí per bloquejar l'autopista, que és un símbol d'aquesta economia internacional que es fa al detriment del nostre medi ambient, dels nostres pagesos i dels nostres paisatges.
A més, avui aquí a la P7 hi han vingut també pagesos de les Terres de l'Ebre i de Tarragona a donar suport al tall de l'autopista, i la Nacional 2 aquí a l'Alt Empordà dura des de dilluns a la nit, i avui els pagesos s'hi mantenen aguantant un fort vent. Hi ha uns 150 tractors. Ara no sé si ho sentiu, sona música de fons, s'acosta l'hora de dinar. De moment la intenció és quedar-se també aquesta nit, i amenacen amb allargar el tall si avui no aconsegueixen reunir-se amb el conseller Mascor. Sentim el pagès i portaveu aquí a Girona, Jordi Ginebreda.
Que vegin que no estem parats, que no estem avorrits ni cansats, sinó que cada vegada més enfadats i amb més ganes de demostrar que tenim ganes de quedar-nos aquí. De seguida que sapiguem quina és la resposta, saber si l'hem de tirar endavant per allargar un dia més o ja no caldrà i la podem parar. Depèn d'aquesta resposta política que estem esperant.
I al Coll d'Ares, a la frontera amb França del Ripollès, els pagesos també ens confirmen que continuen amb el tall, tot i que estan tenint un temps molt dur avui. Ens parlen de vent i neu a la zona.
Doncs això és el que està passant aquí. Gràcies, companys. A la Plana de Lleida també hi ha les més destacades de bloquejo. Són l'autopista P2 a Soses, l'autovia en aquest mateix punt, i també a Tàrrega, a l'Urgell. Tot plegat està provocant col·lapses de trànsit a les vies alternatives. Anem fins a Soses i tenim una altra unitat mòbil amb Antoni Subirats i el Pere General. Bon dia, com està aquí la cosa?
Hola, Marta, bon dia. Doncs aquí es manté el bloqueig tant de la P2 com de la 2 a Soses amb tractors i pagesos que ja han passat la nit. Alguns al ras, altres en caravanes. Alguns han marxat a casa a dormir. Això és el que ens deien a primera hora els que s'hi han quedat aquí amb ànims de continuar tant com calgui.
Molt insòlita i freda, perquè fins a les 3 del matí ha bufat bastant el vent i llavors era bastant gelat, però bueno, aquí fem foc i anar xerrant amb els quatre que ens hem quedat per vigilar una mica la maquinària.
Molt bé, Anna, t'hem aguantat tota la nit i ara mirarem de descansar una mica, ara que ens han arribat els relleus. Resistirem els dies que faig o falta.
Ara tenim una furgoneta aquí, hem ficat uns matalassos.
Altres vies bloquejades a la Plana de Lleida són també l'autovia 2 a Tàrrega, la 22 i la Nacional 240 al Macelles al Segrià i la C14 a Pons. Hem parlat amb un dels pagesos que participen en el bloqueig del Macelles.
Bueno, veient l'actuació ahir del conseller, que no va presentar ni la reunió que havia programada, i com van actuar els seus assessors, que va presentar un llistat de mesures per part de la plataforma, i ells van dir, bueno, pues ja jo darem resposta en 24-48 hores, doncs bueno, nosaltres farem el mateix. Estarem 24-48 hores, seguim pressionant, i si fa falta llarga avui, llargarem.
Aquests són els ànims, aquests són els principals també talls de carreteres de la Plana de Lleida, tot i que n'hi pot haver d'altres de forma puntual.
I tanquem les connexions a l'Alta Ribagorça, que és on creix la tensió entre els pagesos que des d'ahir tallen la Nacional 230 a Pont de Suert i els camioners que hi porten hores i hores atrapats. També aquí el fred i el vent compliquen la protesta del sector. Allà hi tenim en Pau Rovira. Pau, bon dia, com estan els ànims?
Hola, Marta, bon dia. Doncs tant a Puigcerdà, a la N-152 com aquí a les Bordes, a la N-230, ja fa més de 24 hores que duren els talls de carretera, això sí, només per camions, que omplen a vessar tots els aparcaments i tots els llocs disponibles de la zona. De fet, a Pont de Suert ja no en deixen pujar més perquè no hi caben. A França ja van tallar la frontera per aquests vehicles ahir, a la tarda. Per tant, molts camions aturats, alguns dels quals han hagut de rebre avituallament aquesta nit, tant aquí a l'Alta Ribagorça com a la Cerdanya, i, per tant, molta, molta tensió amb els transportistes, després el sentireu. Moltes hores, molt de fred, molt de vent. De moment la sang no ha arribat al riu, però és que, clar, també hem de pensar que els manifestants han passat aquí també la nit amb moltes hores, amb aquesta climatologia tan dura, en una nit molt dura.
Aquí hem aguantat i volem continuar tot el dia. La nit és freda, ha fet molt vent davant, hem passat bastant fred, sort tenim el foc i poc hem dormit.
Hem passat tota la nit aquí i, bueno, i això seguirà fins que les coses s'arreglen. Aquí no mos mourà ni el vent, ni l'aire, ni la climatologia.
El principal responsable per pagesos i ramaders, com ja sentíem, és el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Home, un desplant greu i, a més, demostra no gaire intel·ligència política perquè el primer que has de fer per associar una cosa és rebre la gent i parlar.
Molta vergonya que el conseller no se mos hagi presentat. Me cago en Déu, que t'hauríem de cremar.
I si només rebem que males respostes de l'administració i desplants de l'administració, doncs encara amb més motiu hauríem de ser tots aquí, però no solament els agricultors.
Per tot plegat, fred, vent, tensió, però voluntat d'allargar els bloquejos, tant aquí com a Puigcerdà, fins demà si fa falta.
Doncs ja hem sentit com molts de vosaltres heu explicat que tot plegat afecta i molt els transportistes. I ara volem saber com la veuen des d'aquest sector. Ara escoltareu alguns dels que també porten hores aturats, aquí on acabem de parlar amb en Pau, al Pont de Suert.
Mal, porque es que esto no se hace así. Que pasen los coches y nosotros no. No lo veo justo esto que están haciendo.
Aquesta gent estan reclamant uns drets que yo creo que tienen razón.
Nosotros qué culpa tenemos, yo estoy con ellos, con los agricultores y los ganaderos, pero estoy parado aquí desde la 1:30, desde ayer.
Els transportistes reclamaran a la Generalitat indemnitzacions per les pèrdues que els comporta aquest tall de carreteres. El sector quantifica en 10 milions d'euros l'impacte de tenir la P7 tallada tot un dia. Diverses agrupacions n'han parlat avui a Catalunya Informació. Joan Garcia.
Jordi Esparreguera, gerent de l'Associació de Transports de Girona, reclama al govern que actuï, no ja només atenent les queixes dels pagesos, sinó també compensant els transportistes.
El sector transport entén perfectament la revolta pagesa, però no pot ser que un sol sector estigui pagant les conseqüències de tot això. I aquí a nivell polític exigim que s'escolti els pagesos, que se'ls hi posi solució, exigim que algú es responsabilitzi de les nostres pèrdues i s'actuï.
I des de l'Associació d'Autònoms Transportistes de Catalunya, el seu secretari general, Carlos Folqui, posa l'accent en l'aspecte humà de transportistes com els de la Nacional 152 a Puigcerdà, atrapats també des d'ahir a la tarda.
Des d'ahir a les 6 de la tarda tenim un centenar de transportistes que estan bloquejats, que no tenen possibilitat de moure's, que no poden tornar a casa seva o tornar a la seva empresa, que porten atrapats un munt d'hores. Això és una situació inacceptable.
El sector insisteix que es prenguin mesures que garanteixin la lliure circulació de les mercaderies.
Doncs hem arribat així a 1:45 de 2. Moment per resumir doncs, totes aquestes incidències a la xarxa viària i també mira com tenim el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs repassem la quantitat de vies afectades per aquestes mobilitzacions i a banda hi ha tallada a l'autovia A2 a Bellpuig en direcció Barcelona per un accident que ha passat a uns 3 quilòmetres d'on hi ha el punt de tall. S'estan fent desviaments per l'interior de la població. Per les protestes de la pagesia hi ha tallades a la demarcació de Lleida, la P2 de Soses a Lleida, autovia A2 a l'altura de Soses, autovia A2 a Tàrrega en direcció Lleida i a Vilagrassa en direcció Barcelona, la LL12 a Albatàrrec, A22 a Almacelles, la C14 a Tàrrega, Pons i Bassella, L303 als Plans de Sió i la Cruïlla entre l'N230 i N260 a les Bordes, al Pont de Suert, només per a camions. Aquests talls provoquen retencions a les vies, com ara l'autovia A2, sobretot a l'altura de Soses, també a l'autopista AP2, però l'autopista AP2 provoca la retenció encara en territori de l'Aragó, autovia A22 a l'altura d'Almacelles, en tots dos sentits. També hi ha cua a l'autovia A2, a banda i banda del punt del tall, a l'altura de Tàrrega, en direcció Lleida, i des de Bellpuig i fins a Vilagrassa, una cua aquesta més llarga en direcció Barcelona. Aquí, en aquesta cua, és on s'ha produït l'accident, que talla l'A2 a l'altura de Tàrrega, i pel que fa a l'altura de Bellpuig, i pel que fa a les comarques de Girona, on hi ha més complicacions, és als voltants de Figueres, perquè hi ha tallades la P7 entre Borrassà i Vilademuls i la Nacional 2 entre Bàscara i Vilamalla. Això provoca cues a la P7, Nacional 2, Nacional 2 Antiga, C26 i també a la C66. I també hi ha tallades a la demarcació de Girona, com dèiem, N152 de Puigcerdà a la frontera en direcció França, només per a camions, i la C38 a la frontera de Coll d'Ares en sentit nord. D'altra banda, hi ha tallada l'N260 a Portbou a la frontera direcció França per fort vent a la zona de Cervera de la Marenda. Més informació al punt de les 2.
I ens queda, doncs, el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb Francesc Mauri.
Tanquem episodi de nevades que s'han acabat ja aquesta matinada amb gruixos de neu nova entre 20 i 40 centímetres al Pirineu més occidental. tot i que la darrera nevada més intensa prevista per la passada matinada no s'ha presentat amb la força que preveien. Una situació de cara a les immediates hores, amb un migdia i tarda, més sol a ponent i al sud, amb intervals de núvols a la resta, i amb vent, temporal de vent, un cop més a tota la Costa Brava, punts del Pirineu, alguna àrea del Prepirineu, i també l'àrea de l'Ebre i l'entorn. Un vent que demà amb el pas de les hores anirà disminuint. La temperatura entre els 13 i 18 graus a gran part del país, les més altes en alguns sectors costaners del sud al voltant dels 20. De cara a demà, sol al matí, pocs núvols, tarda amb més intervals de núvols, sobretot a ponent, i alguna precipitació dèbil al Pirineu Occidental entrat al vespre.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A partir de l'11 de març s'abaixarà la pressió de l'aigua als 7 municipis de l'àrea metropolitana que gasten més. L'organisme també enviarà cartes a 24.000 particulars i 250 grans consumidors per reclamar-los que facin un ús responsable d'aquest recurs en plena situació d'emergència per sequera. Paula Núñez, bon dia.
Bon dia.
Quins són aquests municipis?
Doncs de moment són 6 de la comarca del Baix Llobregat: Vega, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern i Sant Vicenç dels Horts, i també Tiana, al Maresme. Poblacions que, segons la mitjana dels últims mesos, sobrepassen el topall dels 200 litres per habitant i dia. També tenen característiques comunes, tal com explica Martín Gullón, que és director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona.
O que el rendiment de la xarxa no és prou elevat, i altres casos, pues, que és un urbanisme, diguem, poc dens, amb moltes cases, amb molts jardins, i això provoca un ús inadequat de l'aigua, i però que també el que provoca és que pugi el consum total.
És una llista que, segons l'AMB, es pot ampliar segons com evolucioni la sequera.
I com han rebut els municipis aquest anunci de l'AMB?
La mesura s'ha pres d'acord amb els ajuntaments i les companyies d'aigua. En el cas de Sant Just d'Esvern, per exemple, l'entomen, malgrat que aquest mes de gener han aconseguit baixar aquest consum diari mitjà per sota dels 200 litres. Just Fos Alba és el regidor de Medi Ambient.
La situació és crítica. Sabem que estem a 3 litres de complir o no complir, però creiem oportú, doncs, que qualsevol mesura que ajudi a reduir els consums, veient la situació que ens ve donada i que vindrà si no canvia la pluviometria.
De fet, Martí Gullón, director del cicle de l'aigua de l'AMB, avisa que els ciutadans només notaran menys pressió a les aixetes en moments puntuals.
Si per lo que sigui augmenta el consum, coses que no tenim previstes de puntes de consum, llavors sí que ho notaran, però en principi si el consum es manté i si es baixen encara més, l'efecte pràcticament no serà perceptible per la població.
L'àrea metropolitana de Barcelona també ha anunciat avui que enviarà cartes a 24.000 particulars per avisar-los que estan per sobre d'aquest consum màxim. També demanarà per escrit a 250 grans consumidors, per exemple, indústries i grans superfícies que superen els 20.000 metres cúbics anuals, que prenguin mesures d'estalvi. Els ciutadans que no compleixin les prohibicions de l'Agència Catalana de l'Aigua s'exposen a multes que aniran dels 750 als 3.000 euros.
A Barcelona, els veïns de Nou Barris denuncien la presència de 7 abocadors il·legals al límit del parc de Collserola amb les zones habitades dels barris de les Roquetes i Canyelles. I són des de fa dècades, i ara entitats del districte han començat una campanya per exigir a les administracions que ho netegin. El parc de Collserola va retirar l'any passat 27 tones i mitja de residus abocats il·legalment. Jordi Corbalán, explica'ns aquesta problemàtica.
Ivan Patrici Navarro és membre del casal Tres Voltes. Rebel, té un màster de gestió ambiental i planificació territorial.
Estic passejant pel barri, sóc al pàrquing de Canyelles. Llavors, si te'n vas a l'última terrassa del pàrquing, et trobes que directament una llera de la muntanya està plena d'enderrocs. Trobes panot de Barcelona, des de el panot en flor fins al panot que fa 4 cercles. O sigui, pots fer tota la història dels panots de Barcelona en aquesta llera de la muntanya. En el cas més greu que hem trobat és un cotxe sencer, oxidat, xassis de moto, bateries de cotxe.
També hi ha restes de fibrociment, pneumàtics, plàstics i vidre.
Són abocaments que d'alguna obra que es va fer a Barcelona i en el moment, suposo que època Porcioles o època Sòcies, els primers anys de la democràcia i els últims del tardofranquisme, van llançar directament els abocaments a la muntanya.
Nosaltres, quan hi ha un abocament nou, normalment ens arriba de seguida i ja fem una actuació. I els abocaments que sabíem històrics, també al llarg dels anys i quan hi hagi disponibilitat econòmica, doncs ja anem fent actuacions per anar-los netejant. Aquest segurament és que ni tan sols ens han arribat.
Els abocaments incontrolats afecten tot el parc de Collserola. L'any passat van retirar un volum rècord de restes, 5 tones més que l'any anterior. Joan Vilamú és el cap del Servei de Medi Natural i Territori del parc.
L'any passat, per exemple, vam recollir 27 tones només amb aquests materials. Clar, són llocs molt, són pocs llocs, però cada un d'aquests llavors sí que implica moltes més hores de feina i el pes que retira és molt més, perquè, és clar, normalment són això, materials que pesen, ja sigui fusta, ja sigui ferro, ja sigui runes o ja sigui uralita.
La neteja del parc de Collserola va costar l'any passat 234.000 euros. A banda de l'impacte paisatgístic, els abocaments incontrolats poden comportar conseqüències greus pel medi ambient.
Podria ser un punt d'inici d'incendi o perquè s'ha abocat un material inflamable, doncs a partir d'aquí, si arribés un incendi, es podria propagar molt ràpidament. En altres casos, ens hem trobat amb abocaments de pots de pintures o de productes químics, que llavors, clar, llavors és un tema ja de contaminació de l'entorn.
No només assenyalar a qui té la solució, que són les administracions, sinó també fer una campanya de consciència col·lectiva sobre què volem al nostre territori.
Gràcies, Jordi. Hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El grup de defensa del Ter porta aquesta tarda al Parlament la denúncia contra l'escorxador Patel de l'Esquirol a Osona. Hi ha una causa oberta per un suposat delicte ecològic. L'informe d'un expert parla de contaminació important a la Riera de Sant Martí, però l'empresa ho nega. La plataforma, com a acusació popular, vol aportar el document com a prova judicial. Anem, doncs, cap a l'Esquirol. Nàtia Dell, se sap quan es farà aquest judici?
Hola, bon dia, Marta. Doncs no hi ha data, però pot anar per llarg. Abans falta que la Fiscalia formalitzi la seva acusació. Fa 2 anys va interposar una querella per presumpte delicte contra recursos naturals i medi ambient arran de la denúncia justament dels ecologistes. Mentrestant, el GDT, al costat de Justícia Alimentària, vol aquesta tarda elevar als grups parlamentaris la seva preocupació pel model agroindustrial del país i assenyala amb el dit els grans consumidors d'aigua, agafant com a exemple paradigmàtic, diu, el cas de Patel. I ho faran amb els resultats de l'informe de Narcís Prat a les mans, segons el qual hi ha alts nivells de nitrogen i fòsfor a la Riera de Sant Martí. Una aigua que va a parar a Sau i, per tant, acaba consumint l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ens ho pensava aquest catedràtic emèrit d'ecologia de la UB.
El riu està totalment contaminat des del punt de vista paisatgístic, de la vida biològica, de l'eutrofització de l'embassament i també des d'un punt de vista geològic. L'aigua que surt de Sau cap a Susqueda té una qualitat molt més dolenta que la que podria tenir. Per una persona o grup de persones que ha fet una granja on no hauria d'estar mai, tot el país es veu afectat.
Sergi Solà, del GDT, lamenta que estiguin matant la riera.
Nosaltres estem molt indignats perquè aquí tenim a darrere nostra una gran indústria del grup Vallcompanys, que és un dels principals productors de porc a nivell estatal i europeu, i estan situats en un context en què és una riera molt fràgil. L'ACA té autoritzats uns permisos d'abocament que ja suposen una sentència de mort per aquesta riera. Aquest permís ja era com molt elevat, a sobre l'estan incomplint.
Nati, has parlat amb l'empresa, tu. Què diu?
Sí. I asseguren que l'aigua que surt del seu escorxador està per sota els paràmetres que marca la normativa mediambiental. Jordi Muntanya és el portaveu de l'empresa i es deia això aquesta emissora.
El jutjat i l'Agència Catalana d'Aigua han designat que l'únic lloc on es poden prendre mostres és l'arqueta de sortida del nostre escorxador, que allà l'aigua surt de forma correcta. Nosaltres no ens podem responsabilitzar de la presa de mostres d'un altre espai, que és un espai lliure on hi conflueixen aigües d'altres llocs del municipi.
Els fets investigats es remunten al 2019.
El cas de possibles irregularitats al voltant de l'Institut de l'Ebre arribarà al Parlament. El PSC ja ha confirmat que preguntarà a Educació si algú en tenia constància. Tot plegat mentre, segons hem pogut saber, el departament emplaça l'Institut a aturar la pressió sobre els denunciants. Tortosa, Jordi Barranca.
Sí, aquest matí fons socialistes confirmaven a aquesta emissora que traslladaran aquest tema, el de les presumptes irregularitats a l'Institut de l'Ebre, a la Cambra Catalana. Ho faran en forma de bateria de preguntes als responsables del Departament d'Educació. Reclamen diverses coses. En primer lloc, transparència. Si hi havia algú que en tingués constància i també que es depurin les responsabilitats que calgui. En aquest sentit, en el de prendre les decisions que siguin necessàries, també es pronunciava en les últimes hores el delegat del govern a Terres de l'Ebre, Albert Salvador.
És a partir del desembre, on sí, que tan pront se detecta alguna informació que enceta l'expedient informatiu. S'actua des del primer moment, no se demora i no es demorarà per a disposar de les conclusions i prendre les mesures que corresponguin.
Tot plegat mentre, segons ha tingut accés Catalunya Informació, Educació ha demanat a la direcció del centre que cessi alguna de les represàlies que s'haurien produït. Recordem que, entre d'altres, hi hauria culpabilització i assenyalament i negació del dret a participar en algunes reunions de professors i del claustre, segons asseguren fonts properes al cas.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Dos quarts i pràcticament 5 minuts a dues augmenten els espectadors a les sales de cinema per tercer any consecutiu, segons l'informe del Gremi de Cinemes de Catalunya. Les sales van atreure el 2023 més de 13 milions i mig d'espectadors. Això és un 20% més que el 2022, però encara és lluny dels bons resultats anteriors a la pandèmia. En Barcelona, Marc Ruiz.
L'augment d'espectadors està propulsat pel fenomen Barbenheimer. Barbie, de fet, va ser la pel·lícula més vista, seguida de Super Mario Bros. La pel·lícula, Avatar, el sentit de l'aigua, i Oppenheimer. Per aconseguir recuperar el públic que va fugir de les sales durant la pandèmia i que encara no ha tornat, una de les iniciatives que estan treballant les sales amb l'Institut de Cinematografia i les Arts Visuals és promoure el cinema entre el públic adolescent, basat en l'experiència francesa École Cinéma. El director de l'ICA, Ignasi Camus, n'explica l'objectiu.
Els adolescents triguen molt a anar a un cinema, és a dir, no han experimentat el que és veure una pel·lícula en pantalla fins molt tard. I el que volem és precisament que ja des d'inici tinguin coneixement del que és una projecció en pantalla i què representa una pel·lícula, que hi ha darrere d'una pel·lícula. Ho volem fer amb col·laboració inclús no només del sector d'exhibidors i distribuïdors, sinó també amb creadors i equips.
El sector vol que anar al cinema sigui una experiència i això es pot aconseguir amb activitats complementàries i tecnologia, com explica la presidenta del Gremi de Cinemes de Catalunya, Pilar Sierra.
Hi ha tot una reconversió, un canvi que va més enllà de lo que és la projecció de pel·lícules, que tots estem d'acord, que és el punt vital i punt essencial, però aquesta diversificació també gràcies a la tecnologia que ho permet.
L'any passat hi van haver 13.700.000 espectadors a Catalunya. Això és un 21% més que l'any anterior. El sector és optimista respecte al futur i confia que l'estrena de Dune i l'augment d'espectadors a les sales de versió original i al cinema d'autor ajudin a mantenir la tendència positiva.
Un telèfon activat només per la veu o un altre que es pot controlar de forma remota. Són dues de les propostes que es presenten aquest any al Mobile World Congress per intentar acostar la tecnologia als més grans. El primer funciona amb una nova intel·ligència artificial desenvolupada íntegrament a Catalunya. Purificació Barcelona, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, es tracta del projecte Atenea, que compta amb el suport del Departament de Drets Socials i la taula del tercer sector per poder-lo implementar a tot Catalunya. Permet que els avis facin servir el telèfon només amb la veu i això els facilita molt l'accés a aquesta eina i millora també les seves relacions amb el seu entorn. Albert Isern és el responsable del projecte, que ja utilitzen 500 usuaris a casa nostra.
Atenea és una intel·ligència artificial en forma de mòbil, sense pantalles tàctils, sense botons, que només amb la veu ajuda la gent gran amb les seves necessitats bàsiques. Per exemple, demanar cita al seu metge de família, demanar una videoconferència amb un familiar, fer una trucada d'emergències davant d'un crit d'auxili.
L'altra proposta de l'empresa basca SPC fa possible controlar de forma remota mòbils senzills i sense internet. Són aparells configurats perquè altres persones els puguin gestionar a distància amb una aplicació. Ho explica Irene Monterola, directora de màrqueting d'SPC.
añadir un contacto a la agenda, marcar como leída una llamada perdida que sabes que es de un número que es spam, poder intervenir de una forma saludable sobre el dispositivo de esa persona mayor que haga que le pueda empoderar de alguna forma y que se sienta autónomo utilizando la tecnología y que le pierda ese miedo porque se siente protegido y ayudado y acompañado.
Aquest projecte ha estat molt avançat i serà també una realitat aquest mateix any.
Creixen els delictes contra la propietat a Reus, la meitat dels quals vinculats a estafes telemàtiques. La Junta Local de Seguretat fa balanç del 2023 i constata un increment del 9% dels delictes, tot i que lleugerament per sota de la mitjana catalana. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quins detalls més s'han donat?
Sí, les dades són molt similars a les que hi ha en el conjunt del país. Les detencions, però, aquí han crescut un 6,6%. I l'alcaldessa Sandra Guaita assegura que la bona coordinació dels cossos policials han ajudat a incrementar la sensació de seguretat als carrers.
Reus, de fet, està per sota de la mitjana catalana en fets delictius. La mitjana de Catalunya està al 69,5% per cada 1.000 habitants i a la nostra ciutat el tenim al 63,5%. Per tant, els cossos de seguretat fan una feina activa i aquesta feina activa es veu reflectida en aquestes dades.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Vázquez, destacava l'augment de les denúncies per estafes, que són gairebé la meitat dels delictes contra la propietat i que sovint afecten capes socials desafavorides.
És una via, diguem, molt propícia i un camp doncs, molt abonat per aquesta gent doncs, que volen allò que no és seu. Dirigeixen aquestes accions sobretot en persones vulnerables o persones doncs, que amb pocs coneixements d'internet i, per tant, tenim aquest increment doncs, que forma part d'aquesta pujada en les estadístiques.
A la Junta també s'ha destacat l'augment de la col·laboració ciutadana a l'hora de denunciar l'incivisme, fet que també ha fet augmentar les xifres d'aquest tipus de denúncies.
Ja s'ha formalitzat la moció de censura que comportarà un canvi de govern a Ribera d'Ondara, a la comarca de la Segarra, que tindrà temporalment un alcalde del grup d'extrema dreta Aliança Catalana. Albert Puig substituirà durant uns mesos l'alcaldessa titular, l'ex-republicana Elisabet Jové, mentre estigui de baixa per maternitat, acaba de tenir un fill. Estela Bussoms Llei de la moció contra l'actual alcalde socialista es votarà en un ple el 13 de març.
Bon dia, Marta. Sí, és el que marquen els terminis. Un cop s'ha registrat a l'Ajuntament, l'han presentada les tres regidores abans vinculades a Esquerra Republicana i l'únic representant d'Aliança Catalana. Recordem que quan es va fer públic el possible acord entre les dues formacions, la direcció d'Esquerra s'hi va mostrar totalment en contra i la que va ser cap de llista, Elisabet Jové, va deixar el partit. Ella serà l'alcaldessa, tot i que els primers mesos, mentre estigui de baixa per maternitat, el càrrec l'ocuparà el primer tinent d'alcaldia, Albert Puig, únic regidor a la demarcació de Lleida del partit de Sil Sílvia Urriols. Francesc Sabanés, que és l'actual alcalde que serà desbancat el 13 de març, ho veu així.
Jo veig tot un despropòsit i un caos, un matrimoni de conveniències que s'han creat aquí perquè les dues parts doncs, els interessava estar-hi, però no hi ha ni programa, no hi ha projecte, no es parla de poble, no es parla de res, i a mi el que em preocupa és això, que s'ha convertit en una cosa personal.
De moment, els impulsors de la moció no donen explicacions. En tot cas, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, Francesc Sabanés deixarà l'alcaldia de Ribera d'Ondara després de 12 anys al càrrec i 5 més com a regidor. Les primeres legislatures van capçalar les llistes de Convergència i Unió i Junts i aquestes darreres eleccions es va presentar sota el paraigües de la marca blanca del PSC. Ara descarta tornar a presentar-se com a alcaldable en aquesta població de la Segarra de 450 habitants.
Més coses. 6 anys de presó per un home que va abusar sexualment de la seva neboda, una nena menor i amb discapacitat intel·lectual. Els fets van passar a la comarca de l'Urgell i avui s'han jutjat a Lleida, Noelia Casellas.
Bon dia. Tot i que la Fiscalia demanava inicialment 15 anys de presó, finalment hi ha hagut acord entre les parts i s'ha rebaixat substancialment la condemna, que ha quedat en 6 anys de presó, una indemnització de 12.000 euros i una inhabilitació, com explicava la fiscal.
També se li impondrà la pena d'inhabilitació especial per a qualsevol professió, ofici o activitat, sea no retribuït, que conlleve contacte regular i directe amb persones menors d'edat per un temps de 11
Es considera provat, doncs, que l'home aprofitava per fer tocaments a la menor quan ella es quedava a casa dels avis. Li regalava tabac i li feia creure que tenien una relació sentimental perquè no expliqués res a ningú.
I el raper Morat accepta 2 anys de presó pels incidents que hi va haver durant la gravació d'un videoclip el 2021 a l'Hospitalet de Llobregat. Les parts han arribat a un acord de conformitat i l'artista ha abonat 2.400 euros en concepte de responsabilitat civil. El raper s'enfrontava a 7 anys de presó per incitació a desordres públics i atemptat agreujat amb instrument perillós per haver llançat ous i pedres als agents. Les parts han arribat a un acord previ al judici que s'havia de celebrar avui i aquest és el moment en què el cantant accepta la condemna.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las penas una vez modificadas que le han sido solicitadas?
Sí.
puede volver a su sitio.
La defensa demana la suspensió de la pena, que la fiscalia ha acceptat, a condició que no delinqueixi durant 2 anys i el pagament d'una multa pels danys provocats als vehicles policials.
Catalunya al dia.
La llibreria Les Voltes de Girona celebra aquest vespre amb un gran acte els seus 60 anys de vida i de lluita per la promoció de la llengua catalana. I és que hores d'ara, l'única llibreria del país que ven exclusivament textos en català i sempre ha sigut així, Clara Jordan, malgrat néixer en plena dictadura franquista.
Sí, Marta, l'any 1963. Ho va fer de la mà de 43 persones amb una inquietud comuna, promoure i fomentar la cultura catalana en un moment en què el franquisme l'havia pràcticament liquidat. Els primers temps van ser difícils perquè pràcticament no hi havia llibres en català i perquè la dictadura vigilava de prop. Però tot i així es van convertir en un referent, sobretot pels nens, com recordava l'actual gerent de la llibreria, Joan Matamala.
Es tenia que intentar que treballar doncs, perquè el català revifés i, per exemple, doncs, hi havia molta gent que tenia menys de 20 anys, no havien llegit mai res en català. No, molta mainada no sabia ni que aquell idioma que parlaven a casa seva el podien llegir, no?
I des del principi no va ser només una simple llibreria. Tot el que girava al voltant de la cultura i la llengua catalana passava per Les Voltes i, per exemple, allà va sorgir el 1982 l'iniciativa de fer-se el DNI en català. Segur que ho recordeu, 97.000 persones el van demanar. Hores d'ara, això continua, i no només es venen llibres, es fan activitats pels més petits, es formen pares, mestres, professors i monitors a la importància d'educar en català, es fan cursos, tallers, seminaris, i també organitza la Fira de Llibre Infantil i Juvenil de Girona. L'acte d'avui servirà per celebrar tot això, però també per prendre consciència de la fràgil situació que viu ara mateix la llengua.
El català es torna a trobar en una situació bastant complicada. El tema de les xarxes socials hi ajuden molt poc, algunes actituds doncs, també hi ajuden poc, algunes reaccions també hi estan ajudant poc. Per tant, el que pretenem és que sigui un acte de conscienciació.
Per això es donarà el primer premi Feliu Matamala, l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en reconeixement a la feina que fa en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. També es preveu la presència dels presidents Jordi Pujol, José Montilla i Quim Torra i la intervenció telemàtica d'Artur Mas i Carles Puigdemont.
El Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona cobra les portes dissabte, estrenarà al maig una nova atracció de caiguda lliure. És la novetat principal de la nova temporada en què el parc espera superar els 700.000 visitants. En Jordi, com serà aquesta nova atracció?
Una plataforma elevarà els visitants a 52 metres, la mateixa alçada que la Nòria, i des d'allà baixaran en caiguda lliure. Rosa Ortiz és la directora del Parc d'Atraccions.
Serà una experiència única, té capacitat per 24 persones i quan estàs a mitjà del trajecte tens una parada, et donen 360 graus per tenir vista panoràmica, després tornes a pujar fins als 52 metres i quan arribes en allà és quan tens l'experiència de caiguda lliure.
L'atracció, que encara no té nom, però recorda una vareta màgica, ha costat gairebé 2,5 milions d'euros i ara es comença a instal·lar. La previsió és posar-la en marxa cap al mes de maig. El Tibidabo també estrena aquest dissabte la sala Lego. El Creativi s'inspira en l'arribada de la dona a la Lluna i permetrà als més petits interactuar amb la robòtica i fomentar d'aquesta manera les vocacions científiques. El parc preveu superar aquesta temporada els 700.000 visitants, uns 30.000 més que l'any passat. El nou funicular, la Cuca de Llum, espera arribar als 900.000 viatgers i ja s'ha consolidat com el principal mitjà d'accés al Tibidabo.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
A world in which one gives one's life to be and to know.
Una exposició reivindica el col·lectiu Film, Vídeo, Informació, creat a finals dels 70, com els pioners del cinema experimental i el videoart a casa nostra. La selecció de pel·lícules, fotografies i altres treballs, com la revista visual d'artistes com Eugènia Balcells, Eugeni Bonet o Manuel Huerga, es pot veure a partir de demà al MACBA, a Montse Mas.
Sí, el col·lectiu d'artistes i amics FBI, que jugava amb la sigla de l'Agència d'Espies Nord-Americana, es va fundar el 1977 per experimentar amb les possibilitats artístiques del cinema i el vídeo, com recorda Eugènia Balcells.
Acabava de morir Franco, no hi havia res, estàvem totalment desconnectats del món. Vist des d'ara, qualsevol nen porta a la butxaca una càmera 100 vegades més poderosa que el que teníem nosaltres. En aquest sentit, és una mica estranya aquesta revisió. Però si tanquem els ulls un moment i veiem tot negre, i jo encenc un misto. Aquell misto és màgic. Aquesta exposició és sobre aquell misto.
Són peces fins al 1988, sobretot en cinema, vídeo i televisió, com el programa Arsenal de TV3, que van marcar el camí a altres artistes i cap al comissari i membre del col·lectiu Juan Bofill segueixen obrint la ment de qui les mira.
Hi ha coses experimentals que són molt avorrides i es fan molt llargues. Però si tu fas una bona tria, és molt, molt atractiu i obre molt la ment. Tu, després de veure bon cinema experimental, ets una persona que mira les coses, com diria jo, més riquesa, veus més coses. Hi ha un punt visionari, una mica psicodèlic, fins i tot, d'obrir la ment.
L'escriptor Carles Agmor, el periodista musical Ignacio Julià i el fotògraf Luis Serra, que completen el nucli inicial de l'FBI, també estan representats a la mostra que podeu veure al MACBA fins a finals de maig.
Aquesta música m'està matant! M'ho ha dit el metge, esteu atentant contra la meva salut.
El Teatre Lliure de Gràcia estrena avui l'imperatiu categòric, un nou text de la dramaturga i directora Victoria Spunberg, l'obra que parla de filosofia, habitatge, precarietat laboral i dones invisibilitzades, la protagonitzen Agatha Roca i Xavi Sáez. Barcelona, Marta Vives.
Inspirant-se en experiències personals, Spunberg fa un retrat social que planteja què és èticament adequat quan el sistema t'ofega. Amb dosis d'ironia, aborda temes com l'accés a l'habitatge, la precarietat laboral del professorat associat a les universitats, la invisibilització de les dones a partir dels 50 anys. La protagonista és una professora associada de filosofia, Victoria Spunberg.
És una persona extraordinària, és una persona ordinària, mundana, que ha estudiat, que ha fet tot el que havia de fer i que es troba passat els 50 anys molt arraconada. Ha estat dins el sistema, ha fet tot el que el sistema demana i de cop i volta es comença a trobar, diguéssim, gairebé a punt de passar a l'altre costat.
Agatha Roca es posa a la pell d'aquesta professora d'ètica que està en crisi.
Que ha passat els 50 anys, que s'acaba de separar, que no té una família al costat que l'apoyi i que intenta buscar un pis a Barcelona i demanen una animalada de lloguer. I bueno, aquesta realitat que ens passa a la ciutat avui dia, que és que no pots viure, però no només els joves, molta gent de la nostra generació, no?
El muntatge té també un vessant filosòfic en què el principi de l'imperatiu categòric d'Immanuel Kant té un paper fonamental. Ens ho explica Victoria Spunberg.
Kant té conceptes fonamentals i importantíssims, però l'imperatiu categòric trobo que és un concepte molt, podríem dir-ho ara, tot i que a l'època Kant no es parlava amb aquests termes, però podríem dir un concepte molt patriarcal.
L'imperatiu categòric es podrà veure Lliure de Gràcia fins al 24 de març.
Consolidar-se com un referent en la seva disciplina i reivindicar la figura del guitarrista Manolo Sanlúcar, un artista universal, és el doble objectiu del Festival Flamenc On, que comença demà a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, segons els organitzadors, la programació és completa, oi?
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, fins al 16 de març passaran per Santa Coloma els principals referents del flamenc, però José Martínez, president de la Fundació Manolo Sanlúcar, destaca especialment l'atractiu de l'espectacle que clausurarà aquest festival. Una gala homenatge justament a Sanlúcar serà el dia 16 de març al Teatre Zorrilla de Badalona i, segons Martínez, comptarà amb els noms més importants del panorama internacional.
Tenemos a Marina Heredia, tenemos a Carmen Linares, a Antonio Reyes, en la guitarra Juan Carlos Romero, también la guitarra de José Antonio Rodríguez, que son maestros, alumnos además de Manolo Sanlúcar, ¿no? Al baile Eva Hierbabuena y Marco Flores, la percusión de Tino de Giraldo, o sea, que es un otro genio, ¿no? A los coros, pues los Mellis, Nike Ponce, Carmen Molina, todo ello pues con la conducción del actor Antonio Dechen.
Martínez, a qui Sanlúcar li va encarregar la preservació del seu llegat, assegura que Catalunya ha sigut un viver de grans artistes flamencs que el festival vol reconèixer i situar al costat dels de les grans figures. La més gran, per aquest empresari de Santa Coloma de Gramenet, és sense cap mena de dubte el guitarrista gadità de qui custodia el llegat intel·lectual.
El mejor guitarrista de la historia, ¿no? Junto con Paco de Lucía. Manolo Sanlúcar era un intelectual, era una persona que prácticamente pues se convirtió en historiador, ¿no? Es decir, él tiene una obra didáctica, ¿no?
I donar a conèixer el patrimoni cultural de l'Església és l'objectiu principal del Festival Catalònia Sacra. És per això que divendres comença Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més d'una trentena de visites, itineraris i conferències que té preparades per aquest 2024, Ariadna Sovinyà.
Les activitats estan programades de l'1 de març al 30 de novembre a 22 comarques de Catalunya, una del País Valencià i per primera vegada a Andorra. Els campanars i les campanes són l'eix central de la programació d'aquesta 12a edició. Damià Amorós, coordinador de l'Agenda de Catalunya Sacra, explica per què han escollit aquesta temàtica.
Per què hem triat els campanars? El mateix any 2022, al desembre, es declara el toc manual de campana bé cultural inscrit dins la llista de la UNESCO, i hem cregut des de Catalunya Sacra que aquest era un element tan important que ens ajudava a fer que els campanars, que el toc, i no només les campanes, la vida que hi ha darrere, toc de viu, toc de mort, de naixement, d'incendi, de festa, es recuperi en tota la seva esplendor.
Avui, 6:45 de la tarda, es presentarà la programació del festival en un acte obert al Caixa Fòrum Macaià de Barcelona, amb la participació del mossèn José Tolentino Mendoza, màxim responsable de Cultura i Ensenyament del Vaticà.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
La selecció espanyola femenina de futbol jugarà aquest vespre davant França, la final de la Lliga de les Nacions, i ho farà amb la capitana del Barça, Alexia Putellas, a la convocatòria.
La jugadora blaugrana, que fins ara no ha jugat cap partit des que es va lesionar el mes de novembre passat, figura entre la llista de 23 jugadores que ahir, última hora de la nit, va facilitar la Federació Espanyola. La seleccionadora espanyola Montse Tomé assegurava ahir en roda de premsa que Alexia s'ha entrenat aquests dies amb normalitat i amb bones sensacions i que, per tant, està disponible per jugar aquesta final.
Y en cuanto a lo que me dices de Alexia, ahora mismo tenemos 25 futbolistas disponibles para mañana poder estar en el campo. Elegiremos las 23 a partir del entrenamiento de hoy.
Aquesta final de la Lliga de les Nacions entre Espanya i França jugarà a Sevilla a partir de les 7.
El Futbol Club Barcelona es planteja la possibilitat que cada porta del nou estadi dugui els noms de personatges històrics del club.
S'inclourien, per exemple, com a candidats a donar un nom a una porta, jugadors destacats, entrenadors i treballadors del Barça, però, en canvi, quedarien exclosos els presidents. D'altra banda, el club ha ingressat 30 milions d'euros menys dels que hi havia previstos pel que fa a la quantitat de diners en concepte d'entrades venudes a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Els despatxos del Barça confien equilibrar aquesta baixada amb compensacions pressupostàries o també mulgant a venda. I encara sobre el Barça, el club negocia amb el jove Fermín López l'ampliació de contracte per una temporada més, és a dir, fins al 2028. L'objectiu d'aquest nou contracte és satisfer les quantitats econòmiques que el Barça té pendents amb el jugador i que a la vegada puguin ser encabides en el que es diu ara fair play financer.
A l'Espanyol, mentrestant, amb la moral ben alta per haver recuperat les posicions d'ascens directe a primera divisió, avui ha parlat un dels jugadors amb més experiència de l'equip.
Parlem de Víctor Ruiz, del central de 35 anys, format a les categories inferiors del club i que després d'uns anys fora ha tornat aquesta temporada al club blanc i blau. Ciutat Esportiva, Dani Jarque. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. A l'Espanyol encara cueja la victòria èpica de dissabte al camp de l'Eibar amb 2 gols en el temps afegit, tot i que l'equip ja prepara el partit de dissabte contra l'Osca. Avui hem sentit Víctor Ruiz a la sala de premsa. El central d'Esplugues demana evitar els extremismes. Diu que cal calmar els ànims i controlar l'eufòria, sabent que dissabte hi ha un partit complicat.
Se gestiona pues, intentando reflexionar y no siendo extremista. Manteniendo un poquito la calma en los peores momentos y controlar un poco esa euforia, como podría ser en este caso, con la victoria de este último fin de semana.
Víctor Ruiz ha fet una crida a l'afició perquè animin l'equip dissabte a l'estadi. Diu que no és agradable que la gent mostri obertament el malestar cap als jugadors, que això no els ajuda, però que al cap i a la fi és a les mans de l'equip de canviar aquesta situació.
Gràcies, Sergi. Ara 2 apunts, un de bàsquet i un altre de ciclisme.
En bàsquet, l'alè finlandès Elias Valtonen ha arribat a un acord per desvincular-se del Baxi Manresa. Aquesta era la tercera temporada de Valtonen a les files del club del Bages. I en ciclisme, aquesta tarda es presenta a l'INEF de Barcelona a l'edició 103 de la Volta Ciclista Catalunya, que s'ha de fer el mes que ve, dels dies 18 al 24. També es farà la presentació de la primera edició de la Volta Femenina, que es correrà del 7 al 9 de juny.
I en waterpolo avui és un dia d'intensa activitat, amb la disputa de diversos partits de Lliga i també amb una presentació destacada.
Per una banda, avui s'han de jugar 2 partits de la Lliga masculina, Barcelona-Mataró i Sabadell-Sant Feliu, a 9:45, i un de la Lliga femenina, Tenerife-Mediterrani, a 10:15 del vespre. Per un altre costat, aquest migdia s'ha presentat una nova edició de l'anuari del waterpolo català, on hi ha anat la Maria Guixà. Maria, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs s'ha presentat aquesta 15a edició de l'anuari del waterpolo català amb Bea Ortiz i amb Marc Larumbe com a protagonistes de la portada, amb el pare literari d'aquesta edició i de totes aquestes 15, el Dani Pajuelo. Què tal, Dani? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines són les novetats d'aquesta 15a edició de l'anuari del waterpolo català?
Doncs enguany ampliem el nombre de pàgines, incloem la categoria màster i també tenim un parell de reportatges addicionals del Waterpolo Ability, que són les persones amb discapacitat que juguen a waterpolo, i també dels Panteres Grogues, que és un nou equip que s'ha creat per persones LGTBI+.
És el Dani Pajuelo, l'artífex d'aquest projecte que va néixer el 2010. Aquest any, 15a edició, se n'ha presentat avui la portada i les novetats al Museu Olímpic de l'Esport, a Montjuïc, amb el Dani Pajuelo i els principals protagonistes de totes les edicions.
I acabem amb un recordatori. A partir d'avui ja està disponible a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAP una nova entrega de Rècords, el podcast documental de temàtica esportiva. En aquest nou capítol, titulat Cruyff, Núñez s'aprofundeix en la relació que tenien tots dos personatges històrics en clau Barça.
No t'ho pots perdre.
Hablamos tanto de la lluvia que un trueno acabó atravesándome la garganta.
En aquest país no estem gaire acostumats a anar a concerts de poesia, però de tant en tant algun nom en protagonitza l'excepció. És el cas de la poetessa, escriptora i filòloga Elvira Sastre, que avui presenta el seu nou show al Festival Guitar BSN. Envoltada d'una banda de música, aquesta autora omple els teatres de gent que escolta els seus versos i avui ho tornarà a fer a la Sala Paral·lel 62 a Barcelona a partir de 8:45 del vespre. Música arriscada, amb poemes íntims d'Elvira Sastre, que fan possible allò que semblaria impossible. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau.
I no te culpes ni te castigues.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Pero no destinos.